Senyores i senyors, comença Passeu sense trucar amb la parella més gran de la radiodifusió andorrana. Candela Colls i Ricky Romero.
I bona hora. No, no, no estem a l'estudi avui tampoc, no, perquè avui és la jornada de cloenda d'aquest congrés que es fa aquí al Centre de Congressos d'Andorra la Vella i del qual doncs ja us en vam parlar ahir àmpliament. Bon dia, Ricky.
Bon dia, Candela. Bon dia, Candela. Bon dia, ara. Bon dia, Candela. Bon dia a tothom. Bon dia. Doncs sí, estem, com deia la Candela, al 13è Congrés Mundial de Turisme de Neu, Muntanya i Benestar, que té un lema, que és la destinació sota la influència digital.
Exacte, i d'això en parlarem d'aquí un momentet, amb el primer convidat.
Sí, perquè parlarem de la intel·ligència artificial que està tan i tan de moda. Nosaltres som d'intel·ligència natural.
Exacte.
I aleshores, doncs ara hi ha allò de la intel·ligència artificial.
Com tot, artificial. No? Sí, hi ha allò artificial que ajuda molt, però voldrem parlar amb el Bernat.
Sí, Bernat dels, Casanyes.
Dels pros i els contres.
És un coco, eh?
Total.
És un coco,
total,
és un
total.
Coco. Sí, perquè des de la més absoluta, i almenys per la meva part ignorància sobre el tema, doncs sí que estarà molt bé doncs que ens il·lustri una mica doncs aquest home que sap molt d'aquestes coses i que el tindrem pràcticament de seguida. Dius que avui és dijous, que moltes gràcies, com sempre, per acompanyar-nos aquí a la cadena Pirinaica, a Ràdio Valira, que ens queden 280 dies per acabar l'any i que avui fem el programa 2947 en vivo i en directe des d'aquest congrés de neu, muntanya i benestar. Avui el sol ens ha sortit a les 6:48, se n'anirà a les 7:00, 13 minuts, tenim 12:24 de llum, el punt més alt a la 1, aquí una estoneta, la temperatura, el matí fresqueta, 3 graus, la màxima que s'espera avui són 9, la lluna la tenim creixent, amb un 52% il·luminada, i Candela, el refrany d'avui.
El refrany que hauria de ser de vent, eh? Uh-huh. Però no, que parla de boira, en aquest cas, boira de març, aigua segura i la mar moguda. I pendents també d'aquest tema, aquest incendi que hi va haver ahir, antigament doncs, hi havia la fàbrica d'aigües d'Arinsal, i sembla que el vent i també l'estructura de la teulada, doncs, com ens diuen els companys de l'altaveu, condemnen l'edifici d'aigües d'Arinsal. I justament d'aquí una estona, si no vaig malament, hi ha una compareixença per donar tots els detalls d'aquest incendi en el qual, doncs, per precaució, s'han hagut de desallotjar veïns i veïns desallotjats i també confinats a Arinsal doncs, per aquest fum, recordem, d'aquest incendi de l'antiga fàbrica d'aigua.
D'Arinsal.
Exacte.
Sí. Es dona també avui una circumstància curiosa, que és avui 26 de març, com dèiem, que avui és el Dia Mundial del Clima.
Doncs mira.
Sí, avui és el Dia Mundial del Clima. Doncs a les últimes dècades doncs s'han registrat variacions climàtiques importants, producte una mica del vertiginós desenvolupament industrial, així com del creixement poblacional, generant diverses conseqüències. L'efecte famós, efecte invernadero, el calentament global, etcètera, totes aquestes coses. Bé, doncs un dia com avui se celebra això, el Dia Mundial del Clima, que va ser declarat com a tal en el marc de les Nacions Unides sobre el canvi climàtic que es va efectuar a l'any 1992.
Jo, avui tenim força moviment al llarg de... No és aquesta hora ja, perquè només són 5 minuts i serà un quart d'una, o sigui que no tenim una hora sencera. I al final em sembla que haurem de fer una taula rodona amb els convidats que tindrem.
Doncs no t'estranyi.
Perquè si no els haurem de fer esperar, cosa que em sap moltíssim greu, yeah, de que s'hagi d'esperar la gent. Aleshores, no sé si seria el cas ara, doncs... Ui, això s'acopla una mica, eh?
Bueno, bueno. Mm? Passa nada, és el director.
Home, però
és el director.
Això d'aquests xiulets són molestos, eh?
És el
molestos.
És el director.
Doncs si seria el cas de que veiem dos dels convidats que els tenim aquí de fer-los passar,
doncs,
o
mira,
com ho fem ara?
Si vols, pues els fem passar,
sí,
perquè a més són dos convidats doncs que...
Bom, un sempre... no hem parlat mai amb ell, que
no.
És l'Enric Torres, director de producte i esdeveniments d'Andorra Turisme, i amb l'altre, doncs sí, eh?
Sí, l'altre ja és un ben conegut,
exacte,
que no és altre que el Betim Butzaco, que és el CEO d'Andorra Turisme. Senyors, volen venir, sisplau? Vinguin.
Passin
vinguin.
Endavant.
Diu, passi.
Passin.
Diu,
i d'aquesta manera tampoc no us volem fer esperar.
Sí, sí.
Perquè sabem que sou pilars dins d'aquest 13è congrés que s'està celebrant i que avui doncs arriba... Ja, a la seva fi, ja, pim-pam, ha passat, i suposo que s'ho hauran passat la mar de bé, perquè com ens deia ahir el ministre Torres, ahir a la tarda doncs, va ser una tarda d'esbarjo i una tarda doncs, també per conèixer Ordino, en aquest cas, perquè és la parròquia anfitriona, cada dos anys, és bianual aquest congrés, i hi ha una parròquia anfitriona. La passada crec que va ser en camp i aquesta... Ordino. Així que ja tenim amb nosaltres a Betim Butzaco, el CEO d'Andorra Turisme, el qual saludem. Hola, Betim, benvingut.
Hola, bon dia, gràcies.
Què tal, com anem?
Molt bé.
Sí, enfeinats?
Bastant.
Bastant,
sempre,
eh?
Però bé, és divertit això.
També tenim al nostre costat el senyor Enric Torres, que és el director de producte i esdeveniments d'Andorra Turisme, i... No l'havíem tingut mai.
No, però ahir ens en van parlar molt bé.
Sí, ens van dir que era un home molt divertit, molt simpàtic. Bueno, la cara la fa, eh? Benvingut, eh?
Benvingut, Enric.
Benvingut.
Veig que comencem amb molta pressió, eh?
Pressió no, home.
No.
Aquí intentem ser laxos, no? Que no sigui una cosa allò encotillada... Ni res de tot això. Vam parlar de molts temes, evidentment, del turisme va sortir de tot ahir amb el senyor Torres,
sí.
Ja ens va explicar, Betim, en aquest cas, doncs, que tindrem moltíssima activitat, que ja no és només una època de l'any, sinó ja és tota, no? Perquè dèiem, s'està acabant, ja estem a les portes de l'acabament de la temporada d'hivern, tenim la d'estiu aquí... I que és un no parar, com per exemple també ens comentava doncs, la tornada del Cirque du Soleil, molta activitat esportiva, eh?
Sí, sí,
i molta gent per aquí. Eh?
Bueno, en principi,
no hi cabrem aquí aviat, Betim.
No, que sí que hi cabrem, home.
Se'ns farà petit el país.
No, home, no.
Jo crec que hauríem de tenir una fórmula, diguéssim, una mica diferent amb tot això, perquè... Estem intentant créixer en períodes quan realment encara hi ha lloc per créixer i principalment per evitar les, diguéssim, que són els desplaçaments que són pràcticament d'un dia i que generen aquesta sensació que realment no cabem més, no? I clar, si estem parlant del tema de tipus d'esdeveniments que fem, com aquest, on nosaltres estem indirectament involucrats, òbviament, perquè és una iniciativa de Ministeri de Turisme i UN Tourism de Nacions Unides. Nosaltres, en aquest cas, òbviament, és un altre tipus d'esdeveniment que és molt més B2B, no? És molt enfocat en el tema del negoci i no només la part turística, encara que nosaltres promocionem turisme, òbviament. Però la resta d'esdeveniments van pràcticament 365 dies, no? En períodes que, com el Classicant, per exemple, que tindrem al finals de maig, o altres activitats, o la Jumbo Street, que també participem nosaltres indirectament, el tema de Cirque du Soleil, tot això es fa en períodes que fa 10 anys en una temporada baixa, no? I nosaltres som conscients que quan estem parlant de la competència que podem tindre, tot el que és la part d'hivern, té el rol i estem posicionant i que la resta hi ha possibilitat de créixer d'una manera intel·ligent, no? Fer màrqueting intel·ligent també i tenir aquest punt d'equilibri que sempre busquem, que tant la part, diguéssim, que el turisme sempre és la solució, no és el problema, perquè no pot ser que un país que té més del 50% del GDP sigui un problema, i en això estem. Però, clar, estem, generalment estem molt contents.
Una pregunta, així de clara. Tenim el turisme que volem?
D'acord, així, és a dir, no podia contestar sí o no, serà complicat. Tenim el turisme que realment el país de certa manera necessita, no? Que és diferent, no? Nosaltres fem dos comunicacions paral·leles, no? Tenim per l'altre costat una oferta que tenim a Andorra, que es va crear al seu moment de fa 30 anys, que tenia el seu públic, i que realment hi ha una part d'economia que depèn d'això, així no ens podem oblidar. I després busquem aquest turista una mica més premium, un turista que realment busca una part qualitativa important i que ho passi bé en Andorra, no? Una persona que veu en Andorra una massificació, un overtourism, que es parla molt ara de la massificació, no ho passarà bé i llavors l'experiència no és bona, no? I en aquest sentit són comunicacions paral·leles, però també estem molt enfocats en el tema de la marca Andorra, no? Perquè són coses que no tenen un vincle directe amb el turisme, com el tema gastronòmic. La gastronomia no és el turisme. Tenim Andorra Taste i tenim jornades que són per tothom, no? I que és un tema de veure tot el que és l'oferta en 365 graus i 360, 5 dies i 360 graus. És l'objectiu. Ara, jo crec que tot és millorable. És a dir, nosaltres hem de mirar els casos en concrets que passen en el món per veure conscient el que tenim i el que podem perdre. I això és una mica més pedagògic, no? Veurem Dubai, sí, que és un destí de 18 milions de persones a l'any, ara té zero.
Sí, tant.
Bueno, és que clar, vull dir, bombardejant...
I clar, quan estem parlant del turisme, en un país on el GDP indirecte gairebé arriba al 55%, ho hem de donar aquest punt de realment d'importància que pot tindre el turisme, que també poden passar coses estranyes com el tema de la frontera amb la França. I que
també
no podem ser tan exigents, perquè nosaltres hem escoltat barbaritats, no? Perquè ens van reduir el pressupost 10 milions. I que després que no, que hem de buscar una altra manera de turista i tot això. S'ha de mantenir un equilibri amb tot això. Llavors, contestant la pregunta,
sí,
jo crec que tenim un turista molt millor que ahir, i que sempre, jo crec que amb aquesta inèrcia, pràcticament en 3-4 anys podem tenir un cert equilibri, que també tindrem el que realment volem, no? Però depèn molt de l'oferta també. És a dir, hem de millorar l'oferta, hem de fer una mica més servei. Hem pujat moltíssim als mercats internacionals, estem a 1,4 milions de persones que no són de França i d'Espanya.
Sí, ens ho comentava ahir el ministre Torres, doncs, d'anar a buscar turisme llunyà. Brasil, ens va comentar el tema de Brasil, per exemple.
Llavors, si tu parles aquí a 300 persones que han passat per el Congrés i parles a persones que venen d'altres països que no tenen ni idea i li dius les xifres que tenim, jo no m'atreveixo a dir ara que no tenim el que volem, perquè és absurd. És a dir, que si som un exemple mundial de turisme i que dir que no tenim el que volem seria bastant...
Home, sí.
És a dir, no quedaria bé.
No massa.
O és una hipocresia o és una xuleria, parlant malament, que realment no s'aguanta, no?
L'Enric Torres, com dèiem, que és el director de producte i esdeveniments d'Andorra Turisme, tot el que ens ha parlat el Betim fa un moment, tu hi tens molt a veure, no? És un càrrec bastant pesant, Enric?
Bueno, jo crec que en el marc de la societat Andorra Turisme, evidentment, treballem de manera molt transversal i totes les àrees sumen,
sí,
en
clar,
un projecte comú i conjunt, no? Que és la promoció del nostre destí arreu, en aquest sentit, no? I per tant, tant els companys, doncs, de màrqueting, evidentment amb tota la comunicació, que és molta, dels companys de comercial, evidentment en aquesta obertura de nous mercats, a la meva àrea possiblement hi ha una mica aquesta part més de desenvolupament de producte, d'oferta en el propi país, articulació d'aquesta oferta, i després tot un seguit de projectes que no són directament de la nostra societat, però sí que evidentment hi estem vinculats, sobretot amb tot el que té a veure, comentava fa un moment el Betim, tot el que té a veure amb els esdeveniments, val? Andorra, evidentment, la realitat avui en dia del que som i d'aquesta afluència turística que tenim també rau una mica en tots aquests esdeveniments que som capaços d'organitzar al llarg de l'any, val? Perquè el que també busquem en aquest sentit, i és formar part de l'estratègia pròpia de la societat, és que siguem capaços d'allargar les temporades, val? Que un cop acabada la temporada d'hivern tinguem activacions que ens permetin doncs, allargar tot aquest tram de primavera fins que arribi l'estiu, que a l'estiu també siguem capaços, en aquest cas, de ser un focus o de ser un destí en el que passin coses que siguin d'interès per persones que estan preveient doncs, anar de vacances o marxar en aquell moment i, per tant, tinguin excuses per dir, aniria, vull marxar, mira, Andorra és el lloc ideal perquè hi ha això que justament fa que m'hi decideixi, no? I el mateix passaria en tot el que és, en aquest cas, doncs, quan arriba la tarda, doncs amb totes aquestes activacions que fem, no? I, per tant, crec que una mica, com diga, aquesta transversalitat doncs és allò que ens fa diferents també com a destinació i és això que, com deia, evidentment la meva àrea doncs, té les competències en una part d'això, però evidentment si no fóssim capaços de comunicar-ho, doncs difícilment possiblement la gent se n'assabentaria i vindria. Ah. Si no fóssim capaços doncs, de buscar mercats més llunyans en els que possiblement hi ha alguns dels elements que nosaltres treballem al territori que els hi encaixa més o que són més, en aquest cas, elements claus per definir i decidir doncs, que Andorra és la destinació a la que volen venir. Val? Per tant, jo, com dic, un treball molt transversal entre totes les àrees i que evidentment doncs, a mi en aquest cas em pertoca doncs, això, no? Una mica l'enfocament del desenvolupament de tot allò que passa al país i com deia, no únicament nosaltres, sinó evidentment fent participar o sent partíceps de totes aquelles sinergies que generen també des de la part doncs, més privada del país, no? Que entre tots formem una mica aquest tot i aquest global.
Que es faci pinya, no?
Correcte.
Que es faci pinya.
Quan sou a l'hora de aportar idees, de parir...
Es posen totes dins d'un bagul, les remenen i la que surt.
Com es fa en publicitat, un brainstorming d'aquell?
Sí, sí, això segur. Sí, no? Depèn del projecte, és a dir, si estem parlant de projecte de Cirque du Soleil, òbviament comencem des de zero. A part de nosaltres, els protagonistes aquí, que som protagonistes també amb tot això, tenim dues o tres persones més que amb la gent de Cirque determinem o definim a l'espectacle l'any vinent. És un procés que comença a l'octubre, més o menys, i acaba al gener-febrer, pràcticament a partir de març ho tenim tot fet ja. No? I és un projecte que dius amb tema de brainstorming també, d'iniciatives nostres, de certa manera, convertir una cosa que realment nosaltres volem i donar-li un toc artístic sempre és més complicat, però bé, tenim una bona relació. I si parlem de campanyes, pues, òbviament són altra gent, altre entorn, contem molt, nosaltres creiem i personalment crec que has de tenir un equip molt potent i companys i després empreses realment que t'ajuden i que tinguin un concepte de realment de posicionar-se bé, és a dir, sempre volem jugar als aficionats de futbol, que tu sí que ets, el tema de Champions League, volem jugar a Champions League, és a dir, no podem, els projectes han de tenir un punt diferenciador, perquè els partners que tenim són diferenciadors. És a dir, nosaltres parlem amb Disney, parlem amb National Geographic, parlem amb Live Nation, parlem amb tot el que sigui de Soleil, i el posicionament, sempre les campanyes, avui hem tingut Ogilvy, que va fer una ponència,
gran,
jo crec que és
gran empresa
de publicitat, i va fer una gran presentació.
Sí.
Llavors, són partners que realment que són mundialment coneguts i ens deixen aquest valor afegit amb tot el que és. Nosaltres tenim un equip de 38 persones en total.
Déu-n'hi-do.
I a part de màrqueting, a part de producte que porta nou projectes que porta Enric, i el tema de business intelligence també, que és important, el tema de mirar com es mou el mercat, després tot el tema comercial, de B2B, estem col·laborant amb més de 40 tour operadors diferents del món, ara estem portant molts projectes que són de marca Andorra, que insisteixo molt perquè és molt important, és la definició de tot el que és Andorra en global i només la part turística. I després, clar, Enric amb el seu equip porta el projecte de Cirque du Soleil des de 0 fins al 100. És a dir, tot fem nosaltres.
Ja,
no actuem, això
no,
sí.
No. Ja.
Va, potser...
Espera't. Home, una mica...
Ens veus, sí. Nosaltres dos?
Mira, no, però d'acrobàcies en feu, no, jo crec, eh?
Sí, és que és el que anava a dir. Sí, allò, una mica en l'alambre, a vegades. No, que anava a dir, allò del Cirque du Soleil, ens deia precisament el ministre Torres, que encara queden 2 anys.
Sí.
Sí.
I m'imagino que també són espectacles únics i exclusivament fets per Andorra.
Sí.
No?
Sí, en aquest cas, des dels inicis, sempre, i en el moment en què ens vam fer aquesta aproximació al Cirque du Soleil en el seu moment, sempre vam partir del principi que volíem un esdeveniment exclusiu, vale? Que no es pogués veure enlloc més del món, que tingués una durada, doncs, en aquest cas, en un període, com nosaltres, de fet, vam començar amb 10 dies, després vam passar 15, després vam pujar 20, i ara ja portem uns quants anys que mantenim 22 funcions. Per tant, que ens permeti ocupar tot el que és aquest mes de juliol, i sobretot el que també es buscava en el seu moment ja des de l'inici és que fos un, en aquest cas, un esdeveniment capaç d'atraure públic, que ho ha sigut des dels seus inicis, i que fos públic, doncs, que vingués a gaudir no només de l'espectacle, sinó del país. De fet, des dels inicis, perquè com deia molt bé el Betim, doncs, el nostre departament de Business Analytics també fa una anàlisi de totes les persones que venen al propi espectacle, perquè evidentment són dades que ens ajuden a millorar i a conèixer millor, doncs, el mercat i les persones que venen. Des dels seus inicis sempre hi ha hagut, en aquest cas, un volum molt important de turistes que són els que venen i gaudeixen de l'espectacle i de la destinació, i una estada mitja, que també és molt important, de 2,3-2,5 nits. Això vol dir que les persones que venen a l'espectacle, una nit vindran a l'espectacle, però durant el dia faran activitats, l'endemà es quedaran, aniran a gaudir. Per tant, el que volem és que justament, i per això és important l'espectacle del Cirque du Soleil, perquè és capaç de traure un volum molt important de turistes que fan una estada mitjana, com dic, de 2,3-2,5 nits a Andorra, i que sobretot gaudeixen de la destinació. Aprofiten per fer moltes més coses, no? I per tant, tenim també, afortunadament, un volum molt important de repetidors, gent que repeteix, gent que ha vingut, que ha gaudit, que l'experiència en aquest cas li ha agradat i que per tant està disposat, doncs, a repetir aquest viatge i aquesta estada a Andorra. Són ja gairebé 11 anys d'espectacles.
De 11 anys,
fer, vam fer l'aturada pel Covid.
Sí, esclar, com tot, es va aturar tot.
Tot es va aturar. Però continuem mantenint un ritme, doncs, molt interessant i molt important d'això, no? D'aquests turistes, aquests visitants que venen a gaudir d'aquest espectacle únic que només es pot veure a Andorra el mes de juliol.
I què ara, rius ara?
No, ric perquè ahir també veure. Ens deia el ministre Torres que ara es paga. I sí, abans bueno. No, i ara ve més gent pagant.
Sí, és un tema realment...
Curiós, eh?
Nosaltres teníem la percepció, quan vam començar amb el circ, de les persones, quan coses són gratuïtes, no es valoren massa.
Hem parlat d'això.
I és un tema, bueno, és el ser humà, té les seves característiques psicològiques interessants, i ens hem adaptat realment a una situació que ara cada cosa és més cara. Nosaltres volem també un client una mica diferent, en aquest sentit, que valori el tema de l'exclusivitat que suposa veure un espectacle de Cirque du Soleil només a Andorra durant 22 nits i ja està, no es pot veure a cap lloc. I l'exclusivitat, honestament, s'ha de pagar, perquè hi ha persones que realment estan encantats amb això. Nosaltres internament som una mica més crítics, perquè veure un espectacle cada any, però, i que sempre busquem un nivell qualitatiu molt alt, i que és molt complexa, és molt complicat amb aquest brainstorming que estàvem parlant abans, de tenir aquest punt diferenciador cada any, perquè són espectacles res a veure. Ara les atraccions són les que són, és a dir, no hi ha més de tot el que és el món d'acrobàcies, però s'aprecia molt el tema d'efecte artístic també, l'efecte de so, de música, d'actuacions, d'altres coses, i és com veure un... diguéssim, una pel·lícula del mateix director, sí, però cada vegada fa una pel·lícula diferent.
Exacte.
I si el director és bo, si és el Christopher Nolan, per exemple, llavors això automàticament surt bé. I al moment surt bé.
I que sembla que hi ha... De fet, la presentació oficial encara no s'ha fet, però ja hi ha moviment de gent que té ganes de venir a gaudir, ens va comentar el mateix ministre Torres. Home, la veritat és que... Clar, jo no sóc d'aquí, quan vaig arribar ja fa més de 30 anys. Clar, ja, Andorra ja era conegut un destí turístic, però és clar, tot evoluciona i llavors potser sí que tot venia donat, tot venia rodat, no calia fer res, era molt diferent d'ara. També les ofertes amb altres destinacions també es van anar ampliant i s'ha sabut treballar, i continueu fent-ho, doncs, perquè no es baixi el llistó, eh? No, que ja no ve donat, això del formatge i el sucre ja sona...
Yeah. Per sort.
Per sort, no? Per sort, clar, que hi ha moltíssimes altres coses a
no
fer.
No et deixis el Duralex, com deia.
El Duralex, el nylon, encara el és nylon, més antic que això, eh? L'Enric no havia nascut, que és molt jove.
No, l'Enric és molt jove. N'he sentit a parlar.
Veus, n'he sentit a parlar. No, però que això que també... El tema amb esports, no només que parlàveu fa un moment amb el futbol, sinó també tot el que és de muntanya, les bicicletes. A l'hivern tenim que la gent queda encantadíssima de l'organització de tot el que es fa a nivell de campionats internacionals d'esquí. Vull dir que, escolta, tot sembla que vagi de cara, però és clar, no s'ha de baixar la guàrdia i s'ha de continuar treballant.
Doncs ara pregunta'ls,
si
aquest equip que fa aquests brainstorming ja tenen prevista alguna cosa especial abans de que s'acabi l'any.
Bueno, nosaltres, en principi, hi ha un tema que segueix i que realment no s'ha vist tant, és el tema de un... I per nosaltres és la cosa més exclusiva que hem fet, honestament, que és Andorra Cycling Masters. Vam fer un documental de 50 minuts i vam tenir aquí els 4 millors ciclistes
sí,
del món.
També es va criticar molt, això, eh?
Sí, perquè jo crec que sempre es qüestiona també l'èxit, perquè és part... Jo crec que les crítiques tenen... amb tot respecte, eh? Òbviament cadascú pot criticar i en Andorra encara més perquè tot és tangible i que, clar, d'alguna manera l'èxit també s'ha de qüestionar perquè si no, l'oposició què farà? Que tot és perfecte, doncs no existeix això al món, llavors, algunes vegades i jo crec que s'ha malinterpretat tot això d'una manera bastant perversa, jo diria, honestament perquè
bueno, és que al principi van dir que allò havia costat un ull de la cara i que...
Sí, però no s'ha... Des del principi no s'ha explicat, és a dir, no es va voler entendre què és. Nosaltres no vam fer una prova, nosaltres vam fer una gravació d'un documental i que tu pots tenir actors, aquests actors eren pràcticament com un documental i estaven actuant per fer una pel·lícula, no pràcticament fem una competició, perquè aquesta competició no pot existir, no existeix.
No.
És a dir, l'única al món i que mai passarà això, és a dir, tenir 4 millors ciclistes del món que puguin competir entre ells i que hi hagi 70 càmeres i que aquest documental es pot veure a 150 països diferents, des de DAZN fins a Prime, Movistar, excepte Netflix, Netflix no, perquè demana sempre exclusiva, llavors es produeix tant perquè passa i desaparegut, i que es qüestioni això, és a dir, nosaltres mai a la vida vam fer, o fem, o farem al futur, una campanya tan potent que puguis arribar a més de 100, que són 150 països diferents, amb una única peça i que és un documental i que té la part d'esports, la part de ciclisme, perquè òbviament som un destí de ciclistes, i després tot el que és el tema de l'oferta en global, turística i en global, què significa, perquè són 50 minuts, per cert, si no ho heu vist,
sí,
ho teniu a DAZN,
l'he vist.
50 minuts
la
no
vaig,
faré
el... La vaig veure en directe i l'he vist amb
molt bé,
les dues coses. Mira, el més senzill és a dir, hi ha tingut retorn tot això? Hi ha hagut retorn?
El retorn és brutal, perquè si tu, per exemple, estàs amb una peça que realment es pot veure amb les plataformes més importants del món i que la visió per interessos diferents, poden ser periodístics o poden ser polítics, m'és igual, es va matar abans de que comenci tot això, ens va passar amb Circa també, eh?
Amb el Circa també,
perquè eren persones no grates, eh? Personalment jo, i la resta, en principi, quan va començar...
Els inicis van ser complicats.
Perdó. Un atac de tos. El directe.
Quan el directe té això. Això tothom sap que és directe, així que no hi ha secret.
Ostres, em quedo ara parat amb això que dius, que vau tenir problemes...
Molts, sí. En principi, perquè teníem pràcticament amb un tema de fer un espectacle, que en principi era gratuït. Nosaltres estàvem buscant, bueno, conjuntament amb l'equip, amb l'Enric, amb el ministre, en aquest moment era Francesc Camps. Estàvem mirant de buscar un espectacle que es pugui llançar en qualsevol lloc arreu i que no tinguessi necessitat de fer massa màrqueting, perquè posicionar una marca és molt difícil. I el Cirque du Soleil és la marca coneguda, de qualitat molt alta, i que encara que siguis, que diguis que és gratuït, la gent diu que el Cirque du Soleil ha de ser bo. I vam tenir, jo no recordo, 95% d'ocupació el primer any, però els primers dos mesos van ser molt, molt durs, a nivell personal, d'atacs personals a mi, a l'equip, etcètera, etcètera.
Clar, això també... I el que dèiem, que és... és un país petit, i també ho comentàvem amb el senyor Torres, no és que ens coneguem tots, però ens podem trobar pel carrer, vull dir que hi ha és molt estret i que et pots trobar en qualsevol moment, doncs mira, doncs, qualsevol cònsul o ministre comprant al supermercat, no? I aquesta proximitat, de vegades, és allò que diuen de la confiança,
Sí, alguna vegada sí.
Sí, però bueno.
Jo també potser afegiria que també ens pertoca a nosaltres en segons quins moments assumir uns riscos.
Sí, clar. Qui no risca no pisca, diuen.
Totalment. Els riscos que assumim, evidentment, sempre ho fem des d'una reflexió, des d'un anàlisi previ. Evidentment, analitzem moltes coses, moltes dades, i per tenir la certesa o com a mínim saber que allò que estem fent té un raonament al darrere. Val? Aquest raonament, evidentment, el tenim nosaltres, l'intentem transmetre quan ho presentem, possiblement no tothom acaba entenent aquest raonament, però nosaltres sí que més o menys el tenim clar. I com dic, tot allò que fem, evidentment sabem que sempre hi ha un risc. En el cas del circ, el risc era doncs, principalment perquè estàvem en un moment de crisi, perquè el cost que suposava l'esdeveniment doncs, tenia un cost considerable, però nosaltres sabíem quin era, ho teníem molt clar una mica quin era el retorn que volíem, i el retorn va ser amb escreix molt més del que nosaltres en el seu moment vam... I, de fet, la prova està que continuem mantenint-se perquè continuem sent un factor de públic Andorra i tenint un índex de valoració molt gran, no? Yeah. Com comentava fa un moment el Betim, el tema del Cycling Masters, ell ja l'ha explicat, però pensem que nosaltres també ens estem venent com una destinació de ciclisme. Mm-hmm. Per tant, evidentment som molt coherents amb la imatge que estem transmetent de la nostra destinació, amb quins són aquells valors que sabem que la gent associa clarament. Un ciclisme, en aquest cas, no és un element que vagi en contra de cap altre, per exemple, dels actors o dels vectors que tenim, sigui l'esquí, sigui el senderisme, tots són activitats que es fan en muntanya, són activitats netes en aquest sentit, val?
Sí, sí.
Per tant, com a destinació tenim clar que tot allò que fomenti i que faci doncs, donar major visibilitat a les potencialitats que té el nostre país, doncs ens interessa. Nosaltres sempre ho fem des d'una perspectiva mirant a l'interès del turista, val?
Clar.
Com deia, bueno, sovint correm riscos, és el que tu dius, la gent d'Andorra també som tots molt propers,
sí,
és molt
sí.
fàcil, però per tant, podem ser molt, molt conscients de... Evidentment, què és el que ens interessa? Nosaltres ho tenim molt clar en aquest sentit i, per tant, com sempre dic, qualsevol de les accions que tirem endavant sempre les hem nosaltres prèviament analitzat amb les dades, de tal manera que sempre tenim un raonament com aquell que diu que no ens diu que allò ha de funcionar.
Ja.
Evidentment, com dic, sempre hi ha un risc,
però
com tu molt bé deies, sí. Si no arrisquem, difícilment ens desmarcarem de la resta i difícilment serem capaços de treure aquesta tensió, no? Per tant, i això forma part d'una mica d'allò que ens obliga.
Què anava a dir? Tenim ciclisme, no? Tenim Vuelta, no?
Sí.
Tenim Vuelta.
Sí, sí.
Al setembre, a finals d'agost, setembre, no?
El 28...
D'agost, no?
24 o 25 d'agost.
D'agost, sí, sempre és.
Tindrem el Pogacar i el Vingegaard i tota aquesta colla, Pessigolla, que dic jo.
Esperem...
Home, són els que...
Els que ara... van venir al màster.
Exacte, sí, sí.
Ni més ni menys. I suposo que també deu estar previst, i aquest any a Vuelta, potser l'any que ve el Tour, no?
El Tour...
Enguany comença a Barcelona.
Sempre, nosaltres sempre diem, i això és una mica... no difícil, però s'ha d'explicar moltíssimes coses, perquè hi ha coses tècniques.
Yeah.
Tot el que és el tema de retorn, de totes les proves que fem, la que més retorn tenim és la Vuelta amb diferència.
Sí.
Amb tot el que és el cost i tot el que és el tema de retorn.
Curiós,
global.
Eh?
Perquè,
sí, sí.
Òbviament, Tour és una prova que costa molts diners, pot arribar fins a 800.000 euros, no? 900.000, que val la pena perquè és el quart esdeveniment més vist al món.
Sí.
Però hem de pensar també que, òbviament, de cada vegada nosaltres si fem el pressupost és el que és. Tothom diu que tenim molts diners, que és veritat, però, clar, estem competint amb moltes destinacions i que ells tenen encara més.
Sí, sí.
I que quan passa una crisi com aquesta, com el Covid, jo estic segur que quan això s'estabilitza, hi ha una certa estabilització, no sé quan, amb el tema d'Iran, el tema de...
Bueno, aquest és un altre problema, sí.
A partir d'aquí
ja... Això, esclar, és una cosa que això... una malaltia ho pot entendre, vagi en una guerra i que
sí, sí,
ens afecti a tots.
I tant.
D'aquesta manera.
Però hi haurà països que, en principi, ara estan en un tema de stand-by, com el tema d'Emirats, com el tema d'Aràbia Saudí, Turquia, ja veurem en quina situació està. Llavors, quan això acaba, que un dia acabarà, estarem igual que després de Covid, és a dir, les empreses, bueno, els països voldran recuperar tot el perdut i que posaran molts diners, perquè per nosaltres 20 milions d'euros són molts diners, però per Turquia o per Espanya o per qualsevol país...
Nosaltres som molt petitets.
No, som petits,
som
no?
petits,
i això a la gent li costa entendre.
Però eixerits,
no?
Però eixerits.
I hem de ser molt, molt, molt... específic i molt precisos, amb precisió absoluta amb el que estem fent, perquè el pressupost s'ha d'aprofitar bé, i quan parlem de Tour de France, òbviament sempre estem allà, però és una empresa francesa amb molta pressió francesa també. Hi ha 4 o 5 pobles o ciutats per cada parada que pretenen ser part de Cirque du Soleil, i que això és complicat, però sempre estem en negociació. Nosaltres negociem amb Monsieur Prudhomme, que és el director general, és a dir, tenim més nivell impossible.
Parla amb el Macron. Que és
copríncer. Ara que vindrà.
Ara vindrà l'abril. Sí,
parles amb ell, escolta, Macron, a veure, escolta. No fotem, tu, que avui el tour aquí, coi, no fotem, que a més ets el copríncer.
Aquest
o parla amb la dona. Que...
No, deixa-la estar. No ens en fiquem ara amb aquests jardins, que les prendrem
mal. Si m'agrada, que a mi
m'agrada.
Una precisió.
Digues, Enric.
25 d'agost.
25 d'agost, la Vuelta, perfecte. I ja per acabar, perquè també teniu altres llocs i heu d'anar. Quan aneu de vacances, perquè hi aneu, són necessàries, no?
Sí.
Sou capaços de desconnectar, o si aneu a visitar un país que no hi heu anat mai, mireu una mica amb la perspectiva del que és la vostra feina? Preneu nota? O, home, si vas a una platja... Si no vulguis o no,
Jo crec que, evidentment, intentem desconnectar com tothom.
Sí, clar, és que s'ha de fer.
Però, bueno, tenim unes inèrcies que, clar, vulguis que no, ens fan fixar-nos en coses que possiblement altra gent no s'hi fixa.
Clar.
I, per tant, sempre hi ha aquest punt una mica catull de veure una mica més enllà o intentar entendre, intentar buscar, doncs això jo crec que Andorra hi podria encaixar. Mira, aquest show treballa d'aquesta manera.
Veus? Sí.
Ui, aquí fallen. Nosaltres això ho tenim molt millor, perquè, vull dir, aquesta part sí que hi és, però evidentment intentes, doncs, que les vacances les puguis gaudir desconnectar.
No, perquè la família també, escolta...
L'ull crític sempre hi és.
Tens alguna idea, ja, que hagis vist en algun d'aquests països? Dius, hòstia, això per Andorra...
Bueno, alguna vegada alguna idea sí que he agafat, però, per exemple, hi ha una idea de temes de connectivitat. Un dels hàndicaps que tenim a Andorra, malauradament, és la connectivitat d'una gran part del nostre públic, que no, i per tant, a vegades hi ha idees de connectivitat molt bones, molt, la veritat, molt interessants, que són de difícil aplicació a Andorra quan planteges amb la realitat, per exemple, de la connectivitat d'una part dels nostres turistes que no es connecten quan estan a Andorra, no? Per exemple, per dir-te, vull dir, amb temes de... En això sí que són, hi ha elements que a vegades dius, bueno, si algun dia acabéssim de resoldre aquesta situació, hi hauria un potencial gran de coses que es podrien aplicar que ara en aquests moments, per les limitacions que tenim, doncs possiblement no les estem aplicant de la manera intensiva que ens agradaria, per exemple.
Doncs escolta, moltes gràcies, encantada d'haver-te conegut, Enric.
Sí.
Coneixem de fa
més clàssic,
molt... més clàssic, que fa més anys que es coneixem,
però això
no?
Dic, ja és una idea.
I pel que fa a aquest congrés també, vau estar vosaltres ahir, Ordino, amb la gent, què tal?
Bé, aquest any hi ha un canvi important en tot el que és la part, diguéssim, la temàtica de congrés. És un congrés molt enfocat en el tema del present i futur, de temes d'intel·ligència artificial, en tot el sentit de lo bo i dolent. Algunes vegades sempre estem una mica més, com una societat, estem una mica més a la defensa, no? de Catenaccio en el futbol italià, no? Perquè sempre estem intentant, perquè no, l'intel·ligència artificial i què passarà, però també hi ha moltíssimes coses bones i que de certa manera hem de mirar aquest equilibri i buscar que la intel·ligència artificial serveixi com una eina important per millorar el tema de diàleg i de tema de col·laboració amb la resta i no substituir una cosa, és a dir, els humans no substituirem mai, creiem.
Esperem.
I a partir d'aquí...
Esperem.
A part d'això d'un model diferent, vam introduir l'ahir el tema d'Andorra Taste, el tema de pla gastronòmic és molt potent, perquè nosaltres ara, a part de la part turística d'ahir abans, estem molt enfocats en el tema de tot el món de benestar, de health destination, no? Que seria el tema de gastronomia, el tema de diferents punts que no són només turístics en global, i vam introduir, per exemple, una degustació com si fos el congrés. Jo crec que aquí sí que podem dir que és l'únic congrés del món que s'ha menjat bé, perquè normalment els congressos no es menja
bé.
No és el cas, i aquí sí que tenim una diferenciació. I la tarda mirar realment, perquè si estem venent o presentant més de venda, no? De venda d'Andorra com un destí, tenir aquesta tarda i gaudir realment in situ i tenir aquesta experiència, El client avui és molt difícil de sorprendre perquè ho sap tot abans de venir, i però no s'espera que en el congrés com aquest pugui tenir aquest punt diferenciador i gaudir de l'oferta d'un destí turístic esplèndid, exclusiu, amb un altre 2% que és pura natura, i amb això hem intentat, és a dir, i amb el nivell de ponents, és a dir, ahir vam tenir un professor d'Oxford que va fer una masterclass pràcticament, avui hem tingut a Jordi Urbea, hi ha altres ponències realment que donen un punt diferenciador i són trendy, perquè estem parlant d'intel·ligència artificial, i que ara cada vegada és molt més difícil de sorprendre les persones en la presentació, perquè entres al YouTube o a Instagram o qualsevol, tens tota la informació, i aquest punt de que sigui una persona en 20-30 minuts que tu tinguis aquesta sensació de que he de veure què diu perquè és interessant, jo crec que això aquí s'ha arribat a tenir com una experiència, i queden molts congressos més,
no, sí,
i
sí,
en principi
sí.
Ja esperem doncs, apa. Res.
Molt bé.
Doncs, escolta, moltíssimes gràcies, Betín Butzaco, CEO d'Andorra Turisme, i l'Enric Torres, director de producte i esdeveniments d'Andorra Turisme. Us deixem...
L'extranya pareja.
L'extranya. No, que són molt... Són compatibles. Home, si no, malament rai, malament rai.
Era per batejar-los d'alguna manera.
Nosaltres tenim un comitè de direcció, és a dir, tant a dir com dos més que no estan aquí, són tres que són part de comitè de direcció, i que realment totes les decisions i tot tenim un vincle molt, molt... molt normal i molt de companyerisme, no? Encara que alguns surtin més fora de la premsa i altres... Però això és ja és com
això
funciona
ja se sap.
El món d'avui.
Gràcies, un plaer.
A vosaltres.
Moltes gràcies, adéu-siau.
Que vagi bé.
Continuem aquí en directe, nosaltres. Posem una mica de música o què?
Posem una mica de música. Posem una mica de música.
Posem algun disco sol·licitado?
Mira, no, va, cal, cap, no cal que posis cap disco sol·licitado.
Ah, perquè tenim el Bernat, no?
Sí, ja tenim per aquí el Bernat Casanyes, que ens parlarà d'algú que ja ho dèiem al principi, ens agrada i som molt... desconeguts, molt desconeixedors d'aquest tema, almenys jo, i no sé si comparteixes el tema, Candela, perquè a mi el tema de la intel·ligència artificial, doncs estic bastant peix.
Bastant peix.
Molt peix.
Doncs ara a veure si ens posem una miqueta tots plegats, perquè crec que pot ser una xerrada ben interessant, com dèiem, amb el Bernat Casanyes, sí, sí. Massip, que és un crac dins el seu món, és CEO de Becama Consulting i cofundador de NIT, Escola de Negocis i Innovació Digital. Benvingut, Bernat, com estàs? Ets molt, molt, molt jove.
Sí.
I ara em diràs, no, si porto un munt d'anys jo aquí.
No, però sí que no? És un CEO jove, jo crec.
Superjove.
Que és dels CEOs més joves que...
Sí, sí, que has conegut.
Quants anys tens? T'ho pregunto, així de clar.
Tinc 25 anys.
25
anys. Sí, sí, sí. 25 anys.
És cert
que... Qui em los pillara, caramba?
Ja els vas tenir en el seu moment, home.
Sí, sí, però bueno, no m'importaria tornar a repetir.
Amb la intel·ligència artificial potser pots tirar endarrere.
Igual sí.
Mai se sap, Això té bona pinta, Té bona pinta això que dieu ara. Vale. Però sí, al final jo sempre dic, no he començat molt jove, és cert, he treballat molt per arribar també on estic amb 25 anys i tant.
Sí, sí, sí. Bé, anem a parlar de... Presenta'ns la intel·ligència artificial.
Sí, què és, Bernat?
Vinga, d'una manera entenedora.
Sí.
Perquè a vegades som una mica...
Perquè ho entengui tothom.
Ens costa, això mateix.
Jo sempre dic que la intel·ligència artificial a partir de la diré IA, vale? És un nen superdotat. Per què? És superdotat perquè és molt intel·ligent, ja ho diu la pròpia paraula. No? És capaç de veure patrons, de veure coses que potser un humà necessitaria molt de temps en veure, i reconèixer, no, aquests patrons i poder-te donar un bon resultat. Jo, de fet, ara, mentre estic aquí parlant, la IA m'està fent un PowerPoint d'una ponència de la setmana que ve. Imagina't tu.
Ella soleta.
Ella soleta, li dona tota la informació i m'està fent aquesta presentació mentre estem parlant.
Carai.
I no va en broma. Llavors, és superdotada perquè és molt intel·ligent. I per què és un nen? Doncs perquè... Els nens, no? Si tu li dius per la taula i mai ho ha fet, ho farà malament. No sap com es fan les coses perquè no ha viscut, perquè viure és algo humà.
Exacte.
Llavors, és un nen perquè li hem d'explicar tot de nou des de zero, sempre. Com si fos un nen. Llavors, ens donem compte que si utilitzem la IA i ens comuniquem amb ella com si fos un nen, realment podem treure el seu màxim potencial i fer que aquesta intel·ligència sigui realment eficient. Mm. I aquí posar una distinció, és molt intel·ligent, però no s'acosta ni a un 1% a la intel·ligència humana, perquè hi ha moltes intel·ligències, l'emocional, interpersonal, etc.
Això no ho té ell.
Exacte, al final jo sempre dic, no? Es parla molt de la consciència, si l'IA té consciència o no, què passarà, si serà Terminator, no, en aquest sentit. No.
L'IA no... Estàs fotent a fer punyetes les preguntes.
Ja paro, ja paro. Ja,
no, que ho està explicant ell, no?
Sí, no, per això.
Parlem,
no,
per, que sigui una, sí, que sigui una, sí, conversa. Sí,
tira. I tant, no, no, no,
no, no, tira, és endavant,
que, no,
Bernat,
és que està molt bé això de la consciència, perquè precisament,
pues mira, molt bé,
si algun dia l'IA tindrà consciència.
És molt bona pregunta. I jo, de fet, ara m'estic començant... Jo soc enginyer d'estudis, però ara vull començar a estudiar, bueno, especialitzant-me en un màster en transpsicologia, diguem, no? Que és bàsicament el tema aquest de la consciència i tal, perquè estic veient aquesta espècie de forat de coneixement on no sabem si té consciència o no. Hi ha molts debats. Ara sí que té, ara no, ara sembla que està dient algú que és literalment increïble, no? Té consciència o no? Des del meu punt de vista, no. Des del meu punt de vista, la IA és com un mirall. Si tu li dius algo, t'ho torna potenciat. És com un filtre d'Instagram o un filtre de càmera típic, no? On et fa més guapo. Doncs des del meu punt de vista, la IA és això. Llavors, en si no té consciència, però sí que és capaç de tornar-te algo potenciat que tu li has donat.
Molt bé.
Impressionant.
Veus?
Sí, 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 sí.
S'ha agradat, no?
Sí, sí, ens ha agradat.
De tota manera, el que no farà mai, o se suposa que no farà mai la IA, no? La intel·ligència artificial, és suplir a l'ésser humà.
Els humans.
Ho farà.
Ho farà.
Clar, al final és com la... Mira, la clau del futur està en el passat. Tot és una repetició. Què va passar a les fàbriques? La gent que estava picant amb un martell o un clau tot el dia, on està ara?
Sí, sí.
Mirant com la màquina ho fa.
Sí, sí, sí.
Perquè hi ha certes feines que no ho pot replicar, o sigui, que ho replica amb massa facilitat la IA, és molt més barat. I jo sempre dic, està bé que ho faci la IA a partir d'ara. O sigui, jo no vull entrar a una oficina i veure gent fer un PowerPoint o fer un informe de tota la setmana el divendres que ens fa una hora més. No vull veure una persona escrivint mails tot el dia. No vull, no vull. Sí. Per mi és ridícul. És com veure aquesta persona picant amb el martell cada dia, sense parar.
Ja, però Bernat, això té un problema, no? És que la gent es queda sense feina.
Clar, i què va passar amb la gent de la fàbrica quan va perdre aquesta feina? Que en va sorgir una altra. La qüestió és cert que hi ha una tendència ara, i hi haurà una tendència, a que el treball cada vegada serà menor. I jo plantejo, si una empresa, que jo és el que faig cada dia, el meu dia a dia, jo implemento la IA per fer que hi hagi els mateixos o millors resultats amb la mateixa quantitat de temps o menor. Si cada vegada tendim a que és necessari menys feina, per què no reduïm la jornada laboral? Aquí sí que té sentit.
Clar.
No té sentit reduir la jornada laboral pagant el mateix com estan fent, per exemple, a Espanya o proposant aquestes mesures. No té sentit, perquè no genera el mateix valor. Hem de començar pel principi, generem més valor en menys temps i allà té sentit reduir la jornada laboral. Perquè jo sempre dic que està molt bé la IA per generar més, però jo vull generar més felicitat a la gent amb la IA, que és donar-te més temps per estar amb la família, estar de vacances, estar relaxant-te i connectar amb el teu propòsit interior. Perquè ara mateix, Valtros, segurament sí que és molt propòsit vostre estar aquí a la ràdio. És una feina molt, que realment t'omple molt, no? Si és el que voleu. Sí. Però molta gent està escoltant això i diu... A mi m'agrada, jo treballo a una oficina, però és que a mi m'encanta fer mel a casa, o m'encanta cuinar. Ostres, si tu pots fer més del que tu perceps que és el teu propòsit, seràs més feliç. I ja m'han vingut a fer això aquí a la vida, des del meu punt de vista. No sé què opineu.
Sí, no, no, no.
No, que a vegades veiem coses en pel·lícules i deia, això no passarà mai.
Sí, no, 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 no.
Aviam, mai, això no. I mira.
Explicat d'aquesta manera...
Sí, sí, no, doncs, totalment.
El que passa és que també hi ha un altre tema, no? Que, bueno, que tot això que tu ens expliques, i que no dic que no sigui veritat, doncs, home, és interessant, està molt bé, però a mi em fa por una cosa, i és que també es mal... utilitzi la intel·ligència.
Sí, com pot passar amb les xarxes ara actualment,
es farà,
no?
S'està fent i es farà,
no?
I com tota la vida, tot el bo té una part dolenta, perquè això és la vida, és la dualitat. Llavors, clar, en aquest sentit, no, és com...
Però és que en aquest aspecte pot ser molt dolenta,
I la divisió de l'àtom ens dona energia renovable cada dia, que ara estem aquí fent coses per l'energia renovable, de la divisió d'àtom, però també és per fer bombes, i va matar molta gent.
Sí.
Com la IA.
S'ha de saber utilitzar, no?
La qüestió és... Al final és inevitable que passin sustos i passaran sustos i de gorros que no vull comentar aquí perquè és inevitable que acabin passant. La qüestió és preparar-nos el millor possible per això que pot passar, al igual que un es prepara per si de cop el despedeixen a la feina i fa un pla de contingències i fa un estalvi o genera aquesta espècie de pla, no?, per sobreviure, i a partir d'allà és confiar que les coses s'ordenen de forma natural. Al final estem a... Jo sempre dic, no?, com és una cosa o és tot. Llavors, si ens fixem en com és l'univers, que és que tendeix a un ordre, també ho tendeix l'humà. Al final, no?, si estem molt perduts a la vida, sempre ens acabem trobant. Doncs la humanitat igual, des del meu punt de vista. Llavors, ens perdrem, evidentment, perquè un creixement indica, o sigui, està lligat a estar perdut. Llavors, a partir d'allà, quan anem creixent i ens anem perdent i passin aquestes coses, com sempre ha passat a la vida de la humanitat, s'anirà ordenant per trobar aquest equilibri com va passar amb la bomba atòmica.
Estem als inicis, no, d'això, com aquell que diu?
Quant de temps fa, sí, Bernat, d'això de la IA?
Bueno, va sorgir als anys 50 aproximadament, la IA. Sí, realment hi vaig veure un estudi que la IA, abans del 2021-22 que va sorgir ChatGPT, que el coneixem avui en dia, l'utilitzava més o menys el 40-50% de les empreses, IA. Ja. L'únic que era molt car utilitzar la IA. I nosaltres l'utilitzàvem sense saber-ho, Google Maps, per exemple. Ja l'utilitzàvem, la IA. L'únic que ara mateix és la IA generativa, que és que genera coses, una imatge, un text, amb molta facilitat, i tu la pots com entrenar a sobre i que t'entengui i et comprengui. És això la nova revolució, que ara aquesta IA, que només podia estar pels grans, ara pot estar pels petits. I
està a l'abast de tothom, no?
Exacte.
A l'abast de tothom.
Escolta, Bernat, el temps a la ràdio, a tele, i tots aquests llocs és el que és. Però farem un pacte, i no pas del diable, sinó que et sembla si et truquem un altre dia des dels estudis... I continuem parlant.
I tant, m'encantaria.
Sí, a nosaltres també. A nosaltres també, Bernat.
Perquè és un tema molt interessant i que a més desconeixem bastant. I també perquè hi ha molta gent que està en les mateixes circumstàncies i que també es malinterpreten i t'expliquen tantes coses i un et diu alguna cosa i no ho acabes de veure clar. I aleshores sí que, bueno, mica en mica s'ha d'anar posant les coses tal com són i aclarir-les per tota la gent que no...
I tant.
No ho coneixem, no?
I tant, sí, com diuen a Crims, no? Hem de posar llum a la foscor.
Ah, això, correcte. Mira, a mi també m'agrada.
Sí senyor, posarem llum a la foscor.
Moltes gràcies, Bernat.
Bernat, gràcies.
Marxem perquè hem d'anar cap als estudis, tenim la Iman que ens farà el butlletí, a veure com està el tema de l'incendi de l'Insal, i després tenim l'Enric Fontbernat, que avui serà encarregat. Enric, que bufaràs les espelmes tu, no em sent.
Sí, no et sent.
És igual, Enric, ja s'ho trobarà. Avui bufes.
Bufes les espelmes.
Avui les bufes tu.
Del tortell.
Del tortell.
Del tortell.
Del tortell del tortell. Del tortell del tortell.
Del tortell.
Moltes gràcies als tortell, que aquí tenim croissants per donar i per vendre. I un altre fantàstic pastís perquè estem celebrant els 40 anys de Ràdio Valira. Moltes gràcies per haver-nos seguit aquests dos dies des d'aquest 13è congrés i us emplacem ja que ens trobarem a l'estudi. Nosaltres continuem. De moment la IA no ha fet acte de presència i continuem treballant.
Sí.
Feliços, però treballant.
I
eh?
Tant que sí.
Així, bueno, que...
Doncs gràcies i
gràcies.
Que vagi bé fins a les 7 que tornem i demà, evidentment, doncs ja des de l'estudi, com deia la Candela. Adéu-siau.
Natura i tecnologia. El 13è Congrés Mundial de Turisme de Neu, Muntanya i Benestar. Segueix-lo en directe amb la cobertura de Cadena Pirenaica.